Els activistes espanyols de la flotilla que encara són a Israel seran deportats avui mateix. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, avui al matí de Catalunya Ràdio. Els 28 tripulants de la flotilla amb nacionalitat espanyola que encara són a Israel seran expulsats les pròximes hores.
Si no hay cambios de última hora, y exactamente lo mismo que dije ayer, hasta que no estén todos sentados en el avión en el aire, no lo podremos confirmar 100%.
Això, Joan Bota, l'endemà que un primer grup ja pogués tornar ahir mateix.
Incloent-hi l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha denunciat que Israel els ha maltractat des que els van interceptar dimecres passat.
4 dies d'incomunicació absoluta, no tenir accés a advocats ni a serveis consulars, que tinguessin 15 dones en una cel·la de 6 metres per 4, que no ens deixessin dormir per les nits, que no ens donessin accés a aigua durant més de 30 hores...
Mentrestant, sobre el terreny a Gaza, pendents de les negociacions sobre el pla de pau de Donald Trump que avui acull Egipte. Israel ha continuat matant palestins les últimes hores. Enviat especial a Esderot, a tocar de Gaza. Vicent Mifsud.
Sí, bon dia. Des d'aquí a Esderot, a menys d'un quilòmetre de la franja, se senten els bombardejos de forma esporàdica i es veu una gran fumeguera sobre la ciutat de Gaza mentre a Egipte els negociadors tracten d'arribar a un acord d'alto el foc que permeta alliberar els hostatges. Els Estats Units pressionen perquè sigui ràpid.
I mentrestant, l'altra gran notícia del dia, també per sorpresa, el primer ministre francès dimiteix l'endemà d'haver presentat el que havia de ser el seu nou govern i menys d'un mes després d'haver assumit el càrrec.
La caiguda de Sebastián Lecornu és l'enèsim cop al president Emmanuel Macron, que fins ara s'ha resistit a convocar noves eleccions legislatives o presidencials.
Corresponsal a París, Isabel Galí.
Una crisi política provocada per l'amenaça dels republicans d'abandonar ells el govern i que Macron només pot resoldre de manera immediata si convoca eleccions legislatives un any i tres mesos després de les darreres. Però els líders dels dos partits extrems de l'arc parlamentari, Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon, demanen que sigui Macron el que dimiteixi.
I a Catalunya, el president Salvador Illa anunciarà mesures immediates contra la crisi de l'habitatge al debat de política general que comença demà mateix a la tarda al Parlament.
Ho ha avançat el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio, el dia que el govern també ha avançat que ja s'estan tramitant més de 2.000 préstecs d'emancipació perquè els joves puguin donar l'entrada per un pis.
Hem de poder generar més oferta d'habitatge lliure al país, de compra i de lloguer. Doncs les mesures que anunciarem aniran en aquest sentit.
I avui, al Catalunya Migdia, també us explicarem això.
Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi.
Aquests tres noms, Mary Branco, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, són els Premis Nobel de Medicina d'aquest 2025.
Pels seus descobriments sobre la tolerància immuna perifèrica, és a dir, de per què el sistema immunitari pot atacar-nos i com controlar-ho per lluitar, per exemple, contra el càncer o contra malalties autoimmunes com el lupus.
I ens fixarem també en el brot de dermatosi nuclear que afecta l'Alt Empordà.
Amb tres possibles nous casos en granges de vaques d'aquesta comarca.
Figueres, Laia Claret.
Sí, els ramaders detallen que s'estan fent les analítiques a les tres sospites que tenen. Per ara, el govern no té cap nou cas confirmat. Demanen als ramaders al Ministeri que faci la petició de tantes vacunes com faci falta i a la Generalitat rapidesa amb el pla de vacunació. I també demanen al govern indemnització a preu de mercat pel ramader afectat.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça debuta demà a la Champions femenina davant del Bayern. I avui sentirem les protagonistes.
A aquesta hora s'està fent la roda de premsa del tècnic blaugrana Pere Romeu i la jugadora Irene Paredes, que ha reconegut que la final de Lisboa que van perdre va fer molt mal i que la tenen molt present per aquesta temporada. Repassarem la derrota del Barça masculí per 4-1 contra el Sevilla i coneixerem els rivals dels 9 equips catalans que avui eren al sorteig de la Copa de Futbol.
Pel que fa a la mobilitat i al trànsit a aquesta hora, sabem que un tren de la R16 ha estat aturat durant 40 minuts a Cunit. A banda, no consten incidències a la resta de servei de Rodalies, segons dades de Renfe. Pel que fa a l'estat de les carreteres, només se circula amb congestió a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, direcció sud, perquè hi ha un carril tallat. Estan retirant un vehicle. I hi ha retencions a l'A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat, direcció Igualada. I ens falta el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem començat la setmana amb un temps tranquil.
Sí, absolutament tranquil. Parlem d'algun núvol en alguns indrets del territori, poca cosa, tot plegat, la tarda ha de ser bàsicament assolellada i això sí, ha caigut la temperatura mínima aquest matí, la màxima s'està quedant curta, però durarà poquet perquè la propera matinada i els propers dies la temperatura va cap amunt i a més de pujar, doncs tindrem un temps tranquil, però demà, a diferència d'avui, a gran part de Catalunya, amb un cel entelat per núvols prims.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Si no hi ha canvis d'última hora, la resta d'activistes de l'estat espanyol que anaven a la flotilla humanitària cap a la Franja de Gaza i que encara són a la presó a Israel, volaran avui mateix cap a casa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, al matí de Catalunya Ràdio, Quim Olivares.
Sí, entre els 28 detinguts a Israel hi ha dos dirigents de la CUP, la diputada Pilar Castillejo i el membre de la direcció Adrià Plazas, a més d'altres activistes catalans que s'espera que al llarg del dia siguin deportats cap aquí. Sentim Álvarez.
Si hoy no hay ningún cambio y nada indica que lo haya. La información que tenemos es información oficial, estamos en contacto con las autoridades israelíes. Hoy saldrían de Israel el grupo de los 28 españoles miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel y desde luego lo que nosotros trabajamos es para que lleguen a España lo antes posible.
Sobre el tracte denigrant que els membres de la flotilla denuncien que han rebut per part d'Israel, el ministre el rebutja, però demana cautela fins que es confirmi que tots els detinguts han pogut sortir d'Israel.
Ayer pude hablar con alguno de ellos telefónicamente y me dieron detalles que evidentemente rechazo y no me gustan en absoluto. Pero como le digo, espero a que salgan todos los miembros de la flotilla Israel para poder entrar en más detalles.
Ciutadans suïssos que anaven a la flotilla i que van ser empresonats a Israel també denuncien maltractaments, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers d'Israel ho considera tot mentida.
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assegura, també des del matí de Catalunya Ràdio, que ha estat víctima de maltractaments a la presó israeliana on ha estat detinguda. Colau ha explicat que els membres de la flotilla estaven amuntegats en cel·les, sense aigua i també incomunicats, Txell Vallespí.
Colau, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat juntament amb Jordi Corona, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ho ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio.
4 dies d'incomunicació absoluta, no fan accés a advocats ni a serveis consulars i està en una presó on l'única norma era els abusos i l'arbitrarietat, no? I que estiguessin 15 dones en una cel·la de 6 metres per 4, que no ens deixessin dormir per les nits, que no ens donessin accés a aigua durant més de 30 hores...
En declaracions als matins de 3CAT Info, Jordi Coronas ha remarcat que les forces de seguretat d'Israel han ignorat els seus drets i han posat en risc la salut dels detinguts que tenen malalties cròniques.
Ens han revelat una mica quan hi ha hagut persones com un company en Paddy d'Irlanda, diabètic, que durant 4 dies no ha tingut accés a la insulina i que jo vaig marxar ahir i encara no havia tingut accés a la insulina. I indignat quan demanes l'assistència d'un metge i et diuen que els metges són per les persones i que nosaltres som animals.
Per tot plegat, els integrants catalans de la flotilla ja han anunciat que recorreran el seu cas a la justícia.
I mentrestant, sobre el terreny, la vigília del segon aniversari de l'atac de Hamas a Israel, comencen a Egipte les negociacions de pau a partir del pla de Donald Trump. El president dels Estats Units pressiona amb terminis concrets. Ha advertit a Hamas que no tolerarà retards i vol que aquesta mateixa setmana es comencin a alliberar els 47 hostatges israelians que queden a Gaza, vius i morts. El pla, malgrat que és controvertit, ha anat guanyant adeptes entre governs internacionals. L'Iran, fins i tot, ha admès avui que qualsevol iniciativa que acabi amb la matança de Gaza és benvinguda. Enviar especials a Esderot, el Josep Forns i en Vicenç Mifsud. Vicent, bon dia.
Hola, bon dia. Els bombardejos israelians continuen sobre la Franja de Gaza, d'on vegem a aquestes hores una fumaguera negra constant sobre la ciutat de Gaza. Les explosions les hem sentit esporàdicament acompanyades de so d'artilleria, perquè Esderot està a tocar mateix, estem a menys d'un quilòmetre de la franja, tot malgrat que l'exèrcit d'Israel assegura que ha aturat l'ofensiva i només du a terme accions defensives per permetre que es faciliten aquestes converses de pau que comencen a Egipte. A la taula de diàleg, a la ciutat turística egípcia de Sharm el-Sheikh, seuen Israel juntament amb els mediadors de Qatar i Egipte, Clinton, i els enviats dels Estats Units són Steve Witkoff i el gendre del president Trump, Jared Kushner, els artífecs principals del pla per a Gaza. Hamas participa indirectament a través dels mediadors i la seva delegació l'encapçala Khalil al-Haya, a qui Israel va intentar assassinar fa menys d'un mes en l'atac frustrat a Doha. El primer que es busca és un alto el foc, mentre ja s'ha contactat amb el comitè de la Creu Roja perquè es prepare per a facilitar el lliurament dels hostatges quan siguin alliberats. Hamas vol que al mateix temps s'alliberen els quasi 2.000 presos palestins pactats. Aquí és Sderot, a menys d'un quilòmetre de la franja, com diem, i una de les ciutats que va patir els atacs del 7 d'octubre, la vida és pràcticament normal, amb els centres comercials oberts, la vida dels comerços normal, la gent de què pugui parlar es mostra molt poc confiada en cap acord i en una convivència futura amb els palestins, com es dia el Saga.
Any agreement, it's not working.
Cap acord funcionarà. Si parles amb els àrabs, tots donen suport a Hamas, a matar els jueus. Ara estem així perquè tenim un exèrcit més fort i no poden fer res. Si no, ja sabem el que passa.
Sderot va ser evacuada durant uns mesos fa 2 anys, però ja han tornat tots els seus 35.000 habitants.
Deixem la situació a Gaza i tornarem a la segona hora del Catalunya migdia. França torna a estar sense govern. No ha durat ni 24 hores. És el més curt de la Cinquena República. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha presentat aquest matí la dimissió al president i Emmanuel Macron li ha acceptat. L'efímer cap de l'executiu ha atribuït la renúncia a la intransigència, diu, dels seus aliats republicans. L'extrema dreta i l'esquerra radical reclamen al cap d'estat que plegui i que convoqui eleccions anticipades. París i Isabel Galí.
El ja exprimer ministre ha abandonat el silenci d'aquestes setmanes de negociacions i ha culpat de la crisi la dreta republicana, que ahir a la tarda va decidir en un Consell Nacional mantenir-se al govern i aquest matí el seu líder i ministre de l'Interior, Bruno Retailleau, ha amenaçat en marxar-ne. Lecornu veu en la jugada aspiracions presidencials de Retailleau.
Són precisament aquestes formacions polítiques les que a vegades no veuen el canvi, la ruptura profunda que representa el fet de no recórrer l'article 49.3 de la Constitució. És a dir, que bàsicament ja no hi havia cap pretext per una censura prèvia.
Per una censura preàlable.
Lecornu ha criticat tant republicans com socialistes per mantenir-se tan durs en les línies vermelles i posar abans les necessitats del partit a les del país. A França li cal amb urgència aprovar un pressupost i restablir la confiança econòmica, però la proposta del primer ministre dimissionari de no aprovar-lo per decret, sinó pactant, ha estat finalment una trampa per ell.
La composició del govern...
La composició del govern de sortida ja no va ser fluida i va despertar alguns afanys partidistes. No sempre sense motiu. Són legítims de cara a les pròximes eleccions presidencials.
Avec la future élection présidentielle.
I ara què? Doncs el president pot intentar nomenar un sisè primer ministre, però molt probablement Macron convocarà eleccions legislatives i les enquestes donen encara millors prediccions al reagrupament nacional de Marine Le Pen, que fa un any podria donar-se el tercer govern de cohabitació d'aquesta cinquena república, doncs d'extrema dreta més dreta republicana. Tot i que Le Pen, ara per ara, inhabilitada, demana a Macron, igual que l'esquerra alternativa de Jean-Luc Mélenchon, que sigui ell el que dimiteixi.
A casa nostra, demà arrenca el debat de política general, el gran debat al Parlament per fer balanç de l'últim any del govern i repassar les carpetes pendents. L'habitatge tornarà a ser el tema central del ple i el president Salvador Illa donarà el tret de sortida anunciant més mesures immediates per fer front a aquesta crisi, Albert Prat.
Ara fa un any, Salvador Illa es va estrenar com a president prometent 50.000 pisos protegits fins al 2030 i demà a la tarda buscarà la complicitat dels inversors privats. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta vegada la proposta anirà enfocada a agilitzar la requalificació de terrenys per construir-hi habitatges que no siguin exclusivament públics.
Demà comunicarem més mesures i, sobretot, també apel·lant també a la col·laboració públic-privada. Escolti, si alguna cosa sabem de la qüestió de l'habitatge és que sols no ho resoldrem tot. Hem de poder generar més oferta d'habitatge lliure al país, de compra i de lloguer. Doncs les mesures que anunciarem aniran en aquest sentit.
A l'espera de saber la lletra petita d'aquesta promesa, el govern avui ha tret pit del pla de xoc que ha desplegat fins ara. La consellera de Territori ha anunciat al diario.es que la Generalitat acabarà l'any havent triplicat la compra d'habitatges privats perquè passin a ser públics, amb una xifra rècord de 1.800 pisos. A més, el govern també està tramitant les peticions per ajudar a pagar l'entrada del pis a més de 2.000 joves i ja prepara un programa igual per persones de més de 35 anys.
I encara sobre habitatge, Junts per Catalunya vol que s'exigeixi un mínim de 10 anys d'empadronament en un municipi per accedir a un habitatge de protecció oficial. És una de les propostes de resolució que els de Puigdemont defensaran en el debat de política general. Parlament, Jordi Corbalan.
Ara la llei estableix com a requisit un mínim de 3 anys d'empadronament, però tal com va plantejar fa uns mesos l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els juntaires volen restablir el mínim de 10 anys per poder accedir a un pis públic. La portaveu parlamentària, Mònica Sales, ho justifica.
És lògic que tinguem prioritat a un recurs públic tan escàs, els veïns que fa temps que viuen en un municipi i que, per tant, també fa anys que contribueixen amb els seus impostos a sostenir precisament un servei públic com aquest.
Des d'Esquerra, el portaveu Isaac Albert ja avança que no hi estan d'acord.
Jo crec que està molt clar que per accedir a aquests habitatges la llei ja marca un màxim de 3 anys. Creiem que això ja dona resposta també a les necessitats que tenim. I entrar en aquests debats jo crec que no aporta cap mena de solució i sí que fa augmentar, crec, d'una forma exponencial els problemes.
Junts també proposarà que abans d'acabar-se l'any el govern posi en marxa l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Els de Puigdemont volen que aquest debat de política general serveixi perquè el PSC i Salvador Illa es mullin amb els acords de Brussel·les entre Junts i el PSOE. Del resultat de les votacions de dijous, en prendran nota per decidir si deixen caure Pedro Sánchez a Madrid.
I encara una cosa més sobre habitatge. El sindicat de llogateres ha denunciat avui a l'Agència Catalana del Consum 35 immobiliàries per incomplir de manera sistemàtica la llei que regula els lloguers. Han detectat nombrosos anuncis que amaguen informació obligatòria, com ara el preu màxim al qual s'ha de llogar l'habitatge, segons l'índex del lloguer, Sara Riera.
El sindicat ha denunciat 35 empreses diferents, grans i petites, però on han detectat més desinformació en els anuncis és en els portals d'una societat de la Fundació La Caixa i de la immobiliària Engel & Völkers. Han documentat un total de 50 anuncis de pisos a barris com Horta Guinardó, l'Eixample i Gràcia, on no consta ni el preu de l'índex de lloguer per aquell habitatge, ni el preu del contracte anterior, ni tampoc si el propietari d'aquell immoble és un gran tenidor. Tot això, informació obligatòria sempre segons la llei estatal. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, feia aquesta denúncia.
Fan el pirata, que amaguen informació en els anuncis, i això no és un descuit tècnic, sinó que és una acció deliberada.
Recordem que el govern va aprovar un règim sancionador per poder castigar justament aquestes pràctiques amb multes de fins a 90.000 euros, però que el cos d'inspectors que s'hi ha de dedicar encara no s'hi ha posat. Tot just s'estan fent els concursos per proveir aquestes places a l'administració.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, l'exministre socialista José Luis Ábalos nega que cobrés cap sobresou del PSOE i desmunta l'informe de la Guàrdia Civil que apunta a pagaments irregulars. El jutge del Tribunal Suprem el tornarà a interrogar la setmana que ve, mentre el Partit Popular estén l'ombra de sospita sobre el PSOE per un possible finançament irregular i aliats com Sumar i Podem exigeixen a Pedro Sánchez que doni explicacions. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. El jutge citava l'os per dimecres que ve i Coldo García per dijous els interrogarà perquè veu indicis d'ingressos irregulars i opacs que van cobrar de diverses fonts, 95.000 euros sense declarar en el cas d'Ábalos i també diners en efectiu pagats pel PSOE en sobres del partit que a l'UCO no li quadren. L'exministre ha trencat el seu silenci a Televisió Espanyola, ha alegat que tot és legal, que el partit li pagava despeses que avançava i ha negat cap caixa bé.
Estos son gastos que pasaban todas las personas del partido que tuvieran derecho a ser reembolsados en sus gastos anticipados, porque no disponíamos de tarjeta de crédito. Obviamente no es un sobresueldo, eso es una fantasía que responde toda una campaña de intentar hacer una Gürtel en el PSOE.
Però el Partit Popular no es creu res i reclama a Sánchez que dimiteixi o als socis que el facin caure.
No tiene nada que decir Yolanda Díaz sobre el informe de la UCO. ¿Se han borrado las líneas rojas que apuntaban a la financiación ilegal? ¿Qué más necesitan? Porque si callan, otorgan.
Sumar sí que reclama a Sánchez que ho aclareixi mentre Podem va més enllà i sospita d'un finançament irregular.
La forma que utiliza el Partido Socialista de entregar ese sobre con 20.000 euros de dinero en efectivo, cuando menos es extraño.
Però el govern espanyol nega la major. El ministre Marlaska ha dit que no hi ha res estrany, que tot està quadrat i declarat.
Yo no he visto de ese informe nada de ninguna cuestión relativa a posibles financiaciones irregulares como la derecha y la ultraderecha rápidamente han expuesto.
Creix la pressió sobre el Partit Socialista el mateix dia que la dona de Pedro Sánchez tornarà a plantar el jutge Peinado i no es presentarà a la cita aquesta tarda, on el magistrat li ha de comunicar que s'enfrontarà a un segon jurat popular si l'envia a judici pels seus negocis privats.
Passant pràcticament 20 minuts de les dues, fem una pausa per la publicitat i en tornar parlarem d'aquesta malaltia dermatosi nodular que afecta les vaques i que a Catalunya tenim un primer cas que amoïna.
Catalunya migdia.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2021 i 5 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció: calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat.es, on compren els professionals.
Només queden 4 dies fins al 10 d'octubre. Bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell sense cost si ho fas a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client, i independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. És una oportunitat única i amb la nova oferta és encara millor. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Ara sóc xef de cuina, el rei dels fogons.
Això ja està, està a punt. Faci xup-xup i ja podrem menjar l'arròs.
És que patirem, eh?
Falta caldo per un tubó. Que cago en l'ou.
I a més, pilot d'avió.
Els parla el comandant Pere.
Sempre he viscut als núvols.
Ah, oh, no miro, no miro, no miro.
Mare de Déu, no m'ho feu, això.
8 coses a fer abans de morir. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT, últims capítols de la temporada.
Els dies 11 i 12 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb la Maria Nicolau.
Recorda-te'n, 11 i 12 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
Més informació a breda.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Angoixa entre els ramaders gironins davant l'aparició de 3 possibles nous casos de dermatosi nodular en vaques i en bous de l'Alt Empordà. Les analítiques al bestiar de les explotacions que envolten la de Castelló d'Empúries, on es va detectar el primer cas, s'intensifiquen i els pagesos reclamen que es comenci ara ja a vacunar. Anem a Figueres, Laia Claret.
Tot i que els 3 possibles casos estan analitzant-se al laboratori, Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagesa, tem que el brot s'extengui.
Anem fent el seguiment i estem pendents de que ens ho confirmin. Està clar que això aquests pròxims dies aniran sortint.
I fa aquesta petició a la Generalitat i també al Ministeri.
La Generalitat és qui ha d'executar aquest procés de vacunació, aquest pla de vacunació, i el Ministeri, que és qui ha de comprar, qui és que ha de sol·licitar a Europa que ens enviïn vacunes. Per tant, demanem al Ministeri que en demani a Mansalva.
Aquesta tarda hi torna a haver reunió entre ramaders i la Generalitat. S'estan reunint, de fet, des de divendres cada dia. Recordem que el virus no es contagia a les persones. Per ara, les granges prenen mesures de neteja i també eviten visites. A més, hi ha restringit el moviment a uns 50 quilòmetres del primer brot. Això afecta 93.000 caps de bestiar.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Demà comença el tall de més impacte que s'ha fet mai a Rodalies. L'R3, la línia de Vic, es tallarà 16 mesos per desdoblar un tram de via. En una primera fase, fins al mes de maig, el tall serà entre Montcada Bifurcació i La Garriga. Com afectarà aquest tall als més de 20.000 usuaris que utilitzen aquesta R3 cada dia, Joan Garcia?
Doncs que hauran de combinar tren i autobús. Hi haurà una 60ena d'autobusos que connectaran Barcelona, Fabra i Puig directament amb Vic, Centelles i La Garriga. Altres faran parades a estacions intermèdies. Aquests, el de les parades, sortiran des de Centelles i Granollers-Canovelles. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha justificat les molèsties que crearà el tall al matí de Catalunya Ràdio.
Venim d'un moment de molt de col·lapse. Jo entenc que hi ha un moment de molt de cabreig de la gent completament justificat. I, per tant, nosaltres hem de fer un exercici de pedagogia de dir, escolti, estem fent això, aquest és el camí, sabem que venim de molt de temps de desinversió, sabem de molt de temps sense prendre determinades decisions, les estem prenent. I com que les estem prenent, hi haurà molèsties.
Les plataformes d'usuaris esperen una bona coordinació als transbordaments. Tots els horaris i la ubicació de les parades dels busos, pel tall a partir de demà, són al web Rodalies de Catalunya. Es recomana planificar el desplaçament. Avui, diverses incidències han afectat el servei, que s'ha recuperat abans de les 9 amb retards.
I encara sobre el transport públic, els autobusos directes de Mataró a Barcelona van tan plens al matí que molta gent ha de viatjar dret al passadís o asseguts al forat de l'escala. La situació ha empitjorat aquesta tardor i els usuaris ja no poden més. L'Ajuntament de Mataró exigeix que es reforci el servei mentre no arriba una tercera línia que faci el trajecte per l'autopista. Avui, de fet, un problema tècnic en un dels vehicles de l'empresa Moventis ha requerit també l'actuació dels bombers. Mataró, Marta Vallès.
Bon dia, això és el que es troben els viatgers que pugen a les últimes parades.
Des de fa mesos que anem dretes, perquè ja seure a primera hora al bus és impossible. I hi ha molts dies que llavors ens hem de quedar a la parada perquè tampoc no podem ni pujar.
Inclús a vegades només poden entrar dues persones o tres per al següent.
Vers els enllaços, vas tard tot el dia.
Jo que entro a les 7 del matí, aleshores em fa arribar tard.
El regidor de mobilitat de Mataró, Xesco Gomà, demana solucions de manera immediata.
Nosaltres tenim el compromís de que hi haurà un reforç d'aquestes línies. Aquest nou govern ens posa la fita de que quan hi hagi un nou pressupost això passarà. El que nosaltres els hem transmès és que no podíem esperar ni aquest pressupost aprovat per la Generalitat, ni tan sols a una data importantíssima, que és la nova licitació del 2028. Sabem que hi ha eines per poder-ho fer, el que reclamem i demanem, i si m'ho permets dir, també d'alguna manera, tot i amb la lleialtat institucional, exigim és que això es faci i es faci ja.
També hi ha el compromís d'una tercera línia que recolliria en el futur els viatgers de barris que ara queden lluny de les parades. Com deies, avui hi ha hagut un incident, un autobús que ha començat a treure fum a les portes del jutjat de Mataró.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. TikTok nega que a Barcelona els moderadors visionin continguts pertorbadors, que és el que asseguren els 4 treballadors que s'han querellat contra l'empresa pels efectes negatius que aquest contingut té sobre la seva salut. És la primera querella de tot l'estat espanyol contra aquesta plataforma. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. És el que han dit a la jutge tres responsables de l'empresa Majorel, que s'ocupa de contractar les persones que fan de moderadores de continguts per la plataforma. Francesc Feliu, advocat dels treballadors.
Es nega el contingut. Es nega el contingut pertorbador, es nega que aquesta gent moderi continguts d'alt contingut sensible, pertorbador, decapitacions, s'està negant això. I el que es diu, en essència, és que s'està fent des de fora d'Espanya. Ningú ens ha concretat des d'on.
Dels 4 directius citats com a investigats, n'ha fallat un, que s'està recuperant d'una operació i que anirà al jutjat el pròxim dia 3 de novembre. TikTok hi ha enviat el seu advocat perquè, en cas que la querella arribés a judici i es sentenciés en contra la plataforma, hauria de pagar una indemnització als treballadors. En la querella, els moderadors de continguts asseguren que l'empresa els sotmet durant tota la jornada laboral a veure vídeos molt violents o de caràcter pertorbador, un mínim de 800 al dia.
I avui s'ha fet públic aquest anunci.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine.
És l'anunci que el Premi Nobel de Medicina reconeix el treball dels investigadors nord-americans Mary Branco i Fred Ransdell, i també de Shimon Nakaguchi, de la Universitat d'Osaka, al Japó, en el camp de la immunologia. Concretament, el Comitè del Nobel reconeix el descobriment per part d'aquests tres investigadors d'un nou tipus de cèl·lula immunitària que ha resultat bàsica en la recerca de noves immunoteràpies contra el càncer i també amb investigacions contra malalties autoimmunes. Purificació Barceló.
Sí, van descobrir un tipus de limfòcit T que en lloc de potenciar el sistema immunitari l'inhibeix, de manera que si els inhibim podrien lluitar millor contra el càncer i si els potenciem podríem evitar que les nostres defenses ataquin el nostre propi cos. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Ramon Alemany, cap del grup d'immunoteràpia del càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
Aquestes cèl·lules que van descobrir ells són essencials per al control del sistema immune. Sense aquestes cèl·lules desenvolupem malalties autoimmunes. Tot el que es controla amb el sistema immune, aquestes cèl·lules tenen un paper fonamental.
De fet, ja hi ha fàrmacs a nivell experimental per actuar contra aquestes cèl·lules en alguns tipus de tumors. El Premi Nobel de Medicina és el primer que s'atorga aquest any i està dotat amb més d'1.200.000 euros.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. No deixem de parlar de medicina perquè el Departament de Salut ha comprat 13 exoesquelets per ajudar a la rehabilitació de persones amb malalties neuromusculars, Mònica Mas.
Sí, els exoesquelets són dispositius robòtics que assisteixen al moviment i ajuden els pacients a entrenar la marxa quan tenen pèrdua de força i de mobilitat muscular a causa de patologies neurodegeneratives com l'ELA o algunes malalties minoritàries. Entrenar amb aquests exoesquelets millora sobretot la qualitat de vida dels pacients perquè preserven la mobilitat i se'ls redueixen les complicacions que comporta no moure's. Els 13 exoesquelets que han tingut un cost de més d'1 milió d'euros es repartiran als hospitals que tenen unitats especialitzades, com per exemple l'Hospital del Mar, que té una unitat d'ELA especialitzada, també Vall d'Hebron, Germans Trias, Parc Taulí, Sant Pau o l'Hospital de Bellvitge, entre d'altres. Dos d'aquests dispositius són pediàtrics i es repartiran entre Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron. Tots els professionals que els hauran de fer servir rebran una formació específica.
I a Lleida acabem de saber que el jutge ha deixat en llibertat amb mesures cautelars l'home de 40 anys detingut ahir a la matinada quan suposadament violava la seva filla de 21 anys al carrer. L'acusat no es podrà acostar a menys de 200 metres de la víctima i té la prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol via. I sembla, Estela Bussoms, que la víctima ha explicat que no era la primera vegada.
Hola, Òscar. Sí, és una informació que ha donat aquest matí l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després d'expressar la seva condemna profunda, ha dit, d'uns fets que, a més, van passar en presència d'un nen de 8 anys, fill de l'home i germà de la víctima. En concret, van passar a la plaça de la Llotja de Lleida i ho van descobrir agents de la Guàrdia Urbana després de rebre l'avís d'un veí que va alertar que hi havia dues persones mantenint relacions en un espai públic. Sentim l'alcalde.
Les declaracions de la víctima apunten que no era la primera vegada. I aleshores, això és el que ha aixecat totes les alertes, entre altres coses, perquè és una família normalitzada, i té un entorn. I aquest entorn s'haurà de manifestar.
La Rosa també ha explicat que pare i filla anaven beguts i que els serveis socials posaran ara la lupa en les dinàmiques d'aquesta família.
I veure exactament per què s'ha arribat a aquest punt i de quina manera hem d'actuar nosaltres a partir d'ara pensant en les víctimes o les persones que són més vulnerables d'aquesta lamentable situació.
De la investigació se n'han fet càrrec els Mossos d'Esquadra.
I Giselle Pellicó torna als jutjats, en aquest cas a Nims, i com a testimoni, perquè un dels acusats ha apel·lat la sentència al seu marit. Fa gairebé 10 anys que va acabar el macro... 10 mesos, perdó, que va acabar el macrojudici que va indignar l'opinió pública mundial i en què l'exmarit de Pellicó va ser condemnat a 20 anys de presó, Miquel Jarque.
Es va demostrar que durant 10 anys la drogava i, inconscient, la va arribar a oferir a 51 homes a través d'internet. Giselle Pellicó està citada com a testimoni, no té obligació legal d'assistir a totes les sessions, però ha decidit presentar-s'hi. Testificarà en la demanda de Husamettin Doğan, un dels 51 homes declarats culpables de violar-la. Doğan va ser condemnat a 9 anys i argumenta que estava convençut que es tractava d'un xoc sexual i que estava conscient.
Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
I ens despertem amb la mirada posada a la flotilla Global Sumut que portava ajuda humanitària a Gaza i que ha estat interceptada per Israel.
El mundo se entretiene discutiendo y simplemente nadie actúa.
Juguen amb la evidència, els és igual i segueixen com un martillo pilón, pum, pum.
I està clar que la comunitat internacional hauria d'intervenir, però tenim polítics a l'alçada? Aquesta és la pregunta.
Jo reivindico el sionisme, me declaro sionista.
Hay más barcos. Ahora mismo hay otros 9 barcos que están a mitad de camino.
L'últim que sé és ella quan se nou que va, es van acabar les comunicacions.
El 2010 va passar algo similar, van abordar aquest vaixell, ens van capturar, van acabar morint 9 persones.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem amb rigor i a l'instant tot el que passa.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 6 minuts a 2 quarts, comencem la cultura parlant de les plataformes televisives.
Necessito un anàlisi actualitzat de totes les infraestructures susceptibles de ser atacades per Rússia.
Ha ido por mí.
Diversos intèrprets catalans són protagonistes de les sèries d'estrena més destacades d'aquesta setmana. Arriben a les plataformes de streaming 4 sèries espanyoles i també un thriller basat en un best-seller internacional, Marc Garriga.
Helena Martín, Clara Segura i Elisabet Casanovas estan entre els protagonistes del Centro, la nova sèrie d'acció de Movistar Plus, que s'estrena dijous, porta el segell del guionista de Fariña i explica una trama d'espionatge internacional amb el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, com a taló de fons. Una altra sèrie espanyola interessant és La Suerte, que Disney Plus estrena dimecres. Explica la història d'un taxista que dona sort a un torero, interpretat pel català Òscar Jainada, que decideix convertir-lo en el seu xofer personal. Una comèdia creada per Paco Plaza i que compta també amb Ricardo Gómez i Almudena Amor. Les altres dues produccions espanyoles que s'estrenen aquesta setmana són Sin Gluten, a Prime Video divendres, sobre un xef amb estrella Michelin que acaba estrellat, i Nails, avui ja disponible a Sky Showtime, sobre 4 dones que es coneixen en un saló de manicura i que decideixen rebel·lar-se contra les seves famílies. De les propostes internacionals destaca la pel·lícula La mujer del camarote 10, que arriba dissabte a Netflix. Un film de suspens sobre una periodista convidada a un iot de luxe que veu com una dona cau a l'aigua, però ningú la creu quan ho explica. La protagonista és Keira Knightley.
I aquesta música...
Te'n gires en el moment que obres la porta.
Música de la Meritxell Gené ens porta fins a Lleida, on avui arrenca una setmana dedicada a la literatura en català. El Barça, Donald Trump, el mil·lenari de Montserrat i l'estat de les lletres catalanes seran alguns dels temes que proposa aquest Sant Miquel de les Lletres. Lleida, Noelia Casellas, una proposta que vol arribar més que mai a tothom.
Hola, Òscar. Sí, per això es faran sessions de narració oral en escoles, instituts i per primer cop en residències d'avis. Antoni Jalong, president de la Fundació Horitzons 2050, que organitza la setmana.
Perquè tenim un dèficit de lectura molt important i hem d'intentar millorar el nostre nivell de lectura, perquè tenim una societat que es llegeix poc, però tothom té opinió sobre tot.
Des d'avui fins divendres es farà cada tarda una taula rodona i dissabte serà el dia més familiar. Hi haurà un vermut literari, el mercat del llibre i una marató de contes. En total, una quarantena d'activitats que també inclouen concerts a l'Espai Orfeo, xerrades sobre cuina i llibres i l'entrega dels Premis Rosa Fabregat.
I ara, poesia. Perquè avui comença el Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat del Vallès amb noms com Marta Passarrodona, Enric Casasses o Andreu Gomila. Una vintena d'actes en una edició que celebra els 25 anys, Marta Vallès.
Bon dia. Engega avui, però dimarts 14 és la inauguració oficial amb un espectacle dirigit per Jordi Bosch.
Una petita antologia de lo que seria la poesia catalana, des del Sabater i Aribau, Anselm Turmeda, el Pere IV, Martí Pol, Segarra, Antonina Canyelles, Francesc Fontenet, Fontanella, l'Agustí Bernaus, Pitarra, l'Espriu, el Caldés, Marta Pessarrodona i altres més. Tots plegats fer un petit ventall d'aquesta poesia més satírica, divertida.
Dissabte 18, poesia sense parar al monestir de Sant Cugat. Ens ho explica el poeta Andreu Gomila.
Recitals simultanis de 20 minuts per grups de 20 persones i els espectadors podran veure'ls tots, si volen. 6 poetes al matí i 3 poetes a la tarda.
Entre altres propostes, una estrena, un monòleg de l'escriptora Carlota Gurt, insolent i divertit sobre el mite de la libido femenina. Tota la programació a la pàgina de l'Ajuntament santcugat.cat.
I una cosa més abans dels esports. Gratacels, antics palaus, rehabilitacions d'habitatges o infraestructures subterrànies. La 16a edició del 48 Hores Open House Barcelona es prepara per oferir més de 200 opcions de visita gratuïtes pel cap de setmana del 25 i 26 d'octubre. Com cada any, s'hi esperen més de 70.000 visitants, Montse Mas.
Sí, contemplar les vistes panoràmiques des de la Torre Diagonal One de 24 pisos d'altura al 22 arroba o endinsar-se en les galeries subterrànies de la renovada Font Màgica de Montjuïc són algunes de les 60 propostes noves que s'han incorporat a la programació que dirigeix Miquel Zuzama.
Enguany el Festival B fa farcit de, sobretot de coses rehabilitades, d'edificis que s'han renovat per davant i per darrere, i tant públics com privats. Llavors això ens agrada molt perquè permet veure les entranyes una mica de com s'han rehabilitat i quins materials. Ja es veu que ara els materials canvien moltíssim.
A més de Barcelona, el Festival d'Arquitectura també obre portes a espais de l'àrea metropolitana, com l'estadi Johan Cruyff de Sant Joan d'Espí, la Casa Carme de Badalona o el campanar de la parròquia de Sant Bartomeu de Sitges. L'any que ve, amb motiu de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura a Barcelona, el certamen s'ampliarà amb 3 caps de setmana més.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'endemà d'un dels pitjors partits del Barça de Flick.
Derrota per 4-1 amb el Sevilla i ara tenen tota una aturada de seleccions per refer-se. De seguida amb el Ramon Salmurri repassarem la derrota i sentirem també l'anàlisi que surt del vestidor. Abans, però, sentirem les veus d'un altre vestidor blaugrana, en aquest cas del femení. Demà el Barça debuta a la Champions amb el Bayern de Munic a casa i avui han parlat el tècnic Pere Romeu i també la defensa Irene Paredes. Ruth Vilà, com afronta l'equip aquesta Champions?
Doncs amb totes les jugadores disponibles, després que Romeu donés descans a Pina al cap de setmana, la davantera patia unes petites molèsties i també després d'un molt bon inici de Lliga. I sense oblidar, Laia, la final perduda a Lisboa, com explicava Irene Paredes.
Bueno, es algo que no se olvida, es algo que nos hizo mucho daño, que está ahí. Es verdad que es una nueva temporada, un nuevo objetivo. Aquello nos hizo mucho daño, lo hemos repetido varias veces, pero evidentemente lo utilizamos para que no vuelva a suceder, para entrenar con más ganas, para ir a por ello. Como decía anteriormente, empezamos un formato nuevo y desde ya queremos empezar ganando.
Un format que motiva molt a les jugadores, també l'entrenador Pere Romeu. Aquí preguntàvem com gestiona aquesta temporada després de la derrota contra l'Arsenal.
Estas jugadoras tienen ambición y estas jugadoras ganan o pierden, cada temporada van a por más. Y este es el objetivo y el hambre y la ambición que tiene este equipo. O sea, gestiono poco en esto, porque las tías tienen unas ganas.
El partit demà, aquest debut a la Champions, el Johan Cruyff a partir de les 9 contra un Bayern, que és un equip amb molta experiència a Europa, amb molt bona davantera, entre elles per Per Haller o Clara Bull, un dels grans objectius del Barça aquest estiu que finalment no van poder fitxar per culpa dels problemes econòmics de l'equip blaugrana.
La té el porter, final del partit. El Barça ha perdut de forma dolorosa i contundent per 4-1 al Sánchez-Pizjuán, un estadi on en Lliga...
Sevilla 4, Barça 1, els blaugranes van perdre després de fer un dels pitjors partits a l'era Flick. Ara tenen uns dies d'aturada de seleccions per refer-se, tot i que Flick podrà treballar amb pocs jugadors perquè la majoria són amb les seleccions. Ramon Salmurri.
Primera derrota del Barça en Lliga aquesta temporada, derrota que tanca una setmana negra amb la desfeta contra el Paris Saint-Germain. Va ser un Barça inoperant, totalment superat pel Sevilla, que als 37 minuts de joc
ja guanyava per 2-0 i encara gràcies per part del Barça. I sí, és cert que el primer gol local ve després d'un penal molt dubtós fet per Ronald Araujo, que fa el passarell, i que el Barça, amb el 2-1 en contra, va tenir ocasions per igualar el partit, fins al punt que Robert Lewandowski va fallar un penal. Però l'equip no va estar bé. I, de fet, el missatge a l'Aia que surt del vestidor és de crítica al seu propi rendiment. El cas més clar, el de Pedri Adazón.
Sí, creo que en la primera parte no tuvimos ni intensidad, ni calidad con el balón, no sabíamos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas y lo intentamos hablar, lo intentamos corregir al descanso, hemos salido un poco mejor, pero creo que no hemos estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido.
I en una línia similar, Pau Cubarsí, Esport 3.
És un camp complicat, però jo crec que no podem sortir amb la intensitat que requeria aquest partit. Hem sortit, jo crec, que adormits. No vull posar ni excuses ni del camp ni de res, perquè jo crec que és cosa nostra. Jo crec que hem de millorar en els aspectes que ens han faltat avui, però jo crec que la primera part no ha sigut tan bona, però la segona sí que hem tingut uns minuts que ens podrem haver posat fins i tot per davant en el marcador.
Aquestes declaracions són el diagnòstic i l'autocrítica dels jugadors, segurament més exigent que el que va transmetre el tècnic del Barça a la sala de premsa.
Sens dubte, la duresa del discurs que surt del camp no és la mateixa que surt des de la banqueta, almenys de portes en fora. Flick, habitualment clar i directe en el seu missatge, autor, fa dos dies d'allò de els egos maten l'èxit, ahir va sorprendre amb un discurs més aviat optimista, bondadós, i on fins i tot apel·lava aquesta aturada de seleccions perquè, diu, el seu equip necessita una mica de descans i de repòs.
The first wasn't good for us.
La primera part no ha estat bona per nosaltres. Ells jugaven un contra un, eren molt agressius i no hem trobat solucions per poder jugar. Però a la segona hem reaccionat. Aprecio el que hem fet i com hem jugat i m'ha agradat veure-ho. Aquesta derrota, les emocions que ens ha deixat el vestidor, és important que les mantinguem i que lluitem contra elles després de l'aturada i lluitarem per cada títol.
We will fight for every title.
Doncs avui l'equip ha fet una suau sessió de recuperació, sota mínims, ja que, com deies, l'aturada internacional ha buidat el vestidor del Barça.
I primera derrota a casa de l'Espanyol davant el Betis per 1-2. Els blanquiblaus van tenir opcions d'empatar amb un penal en el temps de descompte, però l'exporter de l'Espanyol, Pau López, va aturar el llançament de Puado, Arnau Caral.
Sí, Pau va celebrar amb gestos a la grada que no van agradar gens a Edu Expósito.
El gesto sobra totalmente, un jugador que se ha criado aquí, que luego pasan las cosas que pasan, pero eso sobra porque los que le han dado de comer primero son los de aquí. Así que bueno, le doy la enhorabuena por parar el penalti, pero no por el gesto, porque està feo.
En el postpartit, Pau López va acabar demanant perdó. Pol Lozano havia avançat els blanquiblaus al quart d'hora de partit, però el Betis va remuntar amb gols de Cucho Hernández i d'Abde. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, estava amoïnat per la fragilitat defensiva de l'equip.
Una cosa és que t'arribin 10 vegades i et facin dos gols, que dius, bueno, però una cosa és que t'arribin 3 vegades mal comptades i et facin dos gols. Ja va passar el dia al València, ha passat avui, i això hem de corregir i deixar la porteria a zero urgent.
Per cert, en clau espanyol, avui a 9:15 del vespre s'estrena a Esport 3 El meu club, la meva vida, una sèrie documental que vol explicar què significa ser de l'Espanyol fugint dels estereotips clàssics.
La bona notícia de la jornada és la victòria del Girona davant el València, 2-1 a Montilivi, 3 punts al sac, i els gironins que segueixen en descens, però deixen la cua de la classificació, Eduard Solà.
Primera victòria de la temporada, però l'equip de Mitchell ha deixat de ser el cué, tot i que continua en zona de descens en 6 punts, un més que la Real Societat i el Mallorca, que també ocupen llocs de descens, i amb els mateixos punts que dos equips més, l'Oviedo i el Celta. La diferència de gols situa l'equip de Mitchell com avant penúltim. Abans d'ahir va haver de patir molt per guanyar el primer partit 2-1 contra València i havent de jugar amb un futbolista menys els últims minuts. Els gironès ja li han expulsat 5 jugadors en aquestes 8 primeres jornades. Per a Mitchell també va ser una victòria alliberadora.
És un triomf molt merescut per ells. Quan tu sents que el jugador està donant el 100%, la paraula és agraïment. I ja els he dit que per mi és un dia molt especial. És una victòria molt especial perquè he vist un equip que lluitava des del cor.
El Girona perd jugadors ara que van amb les seves respectives seleccions. Siganko, Banat, Livakovic, Witzel i Asprilla. A més, Krapitsov i Joel Roca continuen al Mundial Sub-20 de Xile, on demà s'enfrontaran entre ells Espanya i Ucraïna en un dels partits del vuitens de final.
I fa una estona s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei amb 9 equips catalans. L'Atlètic Sant Just, de categoria Lliga Elite, rebrà el Mallorca Marcos García.
Així ha reaccionat en directe en el moment del sorteig a la Federació Espanyola de Futbol. Nacho Palacios, defensa de l'Atlètic Sant Just.
Muy contentos, la verdad. Silenci, chavales. Nada, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, la verdad, sabiendo que va a venir aquí a Sant Just un campeón de la Copa y nada, lo afrontaremos, como te dije antes, con muchísimas ganas y le vamos a intentar poner las cosas lo más difícil posible.
Silenci, chavales, deia sí. Nacho a la resta de companys que seguien el sorteig en directe. S'ha fet sota criteris de proximitat geogràfica, així ho ha decidit la Federació Espanyola, dividint el territori de l'Estat en 4 zones. Els partits d'aquesta primera ronda, que és a partit únic, jugaran entre els dies 28 i 30 d'octubre. L'Atlètic Lleida, de segona federació, rebrà l'Espanyol, Juan Agüero, davanter de l'equip lleidatà.
Bueno, la verdad que muy contento. Para el Atlético Lleida es una suerte, ¿no? Poder disputar la Copa del Rey por primera vez en su corta historia. Y bueno, viene el Español, rival que tenemos a hora y media de nuestra casa. I con muchas ganas.
En total, com deia, són 9 catalans en 7 partits. Els altres, per tant, són aquests: Constància Girona, Poblense Sabadell, Reus Europa, Atlètic Balears Nàstic i Reus Terol.
10 minuts per les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Molt trist, perquè era un títol que volíem guanyar i crec que l'hem treballat molt bé per aconseguir-lo, però sí,
Barça,
estic content...
Patins, es queda sense Mundial.
Catalunya migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Viu l'alegria de Mamma Mia al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat amb els grans èxits d'Ava, com Dancing Queen i Chiquitita.
Humor, amor, amistat i un homenatge a mares i filles t'esperen en aquest musical imprescindible.
Compra ara les entrades al web del teatre.
Només queden 4 dies fins al 10 d'octubre. Bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell sense cost si ho fas a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client, i independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. És una oportunitat única i amb la nova oferta és encara millor. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit. Amistat o poder?
No m'esperava això de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderes protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb preus imbatibles cada dia. Com la cafetera Hoca 2713 Express a un preu imbatible de 49,90 €. Vàlid només el 6 i 7 d'octubre. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la pausa que parlaríem del Mundial de Clubs d'Hoquei Patins. Abans, però, Marcos, si hi ha gent del Sant Andreu que ens està escoltant,
es queixen.
Deu pensar, però si nosaltres també hi érem al sorteig de Copa i no ens han dit l'emparellament.
He fet jugar el Reus dues vegades. Sí. El Reus contra l'Europa i el Reus contra el Terol. No, el Sant Andreu juga contra el Terol, per tant és aquest el rival que ens faltava. Reus a Europa, correcte, però Sant Andreu contra el Terol.
Molt bé, doncs ja tenim l'emparellament també del Sant Andreu. El que deien del Mundial d'Hoquei Patins, que no és blaugrana, el Barça s'ha quedat a les portes d'un nou títol. Marta García, en un partit que s'ha decidit decidit a la pròrroga.
El final del temps reglamentari en este partit entre el Barça i l'Sporting de Portugal ha arribat amb un empat a dos, amb les dues dianes de Ferran Font. Per tant, tot per decidir-se en la pròrroga, que en esta ocasió ha caigut de la banda rival. Sergi Fernández és el porter del Barça.
Orgullós de tothom, de la feina que hem fet durant aquests dies i que portem fent des del principi de temporada. Un pal dur perquè volíem tornar amb la Copa i portar-la cap a casa a la nostra afició. Però al final això és esport, un equip guanya, l'altre perd. Crec que hem fet un molt bon partit.
Malgrat estar ensopegada, des del club hi ha total confiança en el projecte. Gavi Cairo és el coordinador esportiu de la secció.
Jo estic realment convençut de que això és l'inici d'un gran projecte. Aquesta, jo crec que cauran moltes i segurament amb aquesta actitud cauran de la nostra banda.
El pròxim partit del Barça és el cap de setmana en la tercera jornada de l'Hockey Lliga en la pista del Sant Just.
Cap de setmana especial per la Lliga CB de bàsquet pels equips catalans. Ha estat l'estrena dels equips catalans. Ens ha deixat una mica de tot. Victòries de la Penya i el Hallopos Lleida. En canvi, derrotes pel Baxi Manresa, el bàsquet Girona i el Barça. I un cap de setmana especial també amb el retorn de Ricky Rubio i també amb el retorn dels partits i el bàsquet de la CB a TV3. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, a prop d'unes 200.000 persones van seguir aquest primer partit en català de la Lliga CB a TV3. Va ser el de la Penya. A la part final, al postpartit, es van fregar doncs el 8% de share, un share acceptable per començar. Recordem que el següent partit ja serà un derbi entre el Barça i el Lleida, un derbi, un clàssic del bàsquet català, però que ahir el Joventut va ser un equip que va passar per sobre del Granada, equip que en teoria ha de lluitar per no baixar, i en particular subratllem Ricky Rubio, 30 de valoració, no va jugar massa estona, 19 minuts, però va fer 18 punts i va aportar en rebots i en assistències. Aquest era el Ricky Rubio al final del partit.
Sí, ja fa 20 anys, sembla que sigui ahir, però sí, han passat moltes coses. Molt content, disfrutant del bàsquet i, bueno, una victòria important.
D'aquest cap de setmana destaca bé que el Manresa va perdre la pista del Tenerife i és dels equips que comença amb 0 victòries, però a la banda alta el Lleida va guanyar a casa i és dels equips catalans juntament amb la Penya el millor. Però recordem que el Girona va perdre i el Barça ahir també va perdre la pista del València Bàsquet, el nou Roig Arena, amb 15.000 espectadors, 14.800 veient-ho. I Joan Peñarroya lamentant que la derrota ve després d'una setmana contra tres aspirants, dos a l'Eurolliga i un a la Lliga.
Bueno, sabíem que era una setmana complicada, amb tres desplaçaments importants davant de tres grans rivals, com han demostrat. I bé, ens agafa segurament poc rodats, com a tots. Ens agafa pues, amb la necessitat, com diem, d'afegir jugadors a la rotació, perquè si no pues, tindrem problemes.
Marc Márquez passa proves avui a Madrid per aclarir un diagnòstic de la lesió a la clavícula dreta que es va fer ahir a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia i ara mateix és dubte per disputar el Gran Premi d'Austràlia de finals de la setmana que ve, Dami Aguilar.
Marc Márquez ha volat de nit i aquest vespre els metges haurien de tenir una idea clara de la lesió que es va fer quan va caure a terra empès per Marco Bezzecchi a la primera volta. Márquez llisca per l'asfalt i quan el terra canvia a la grava és quan rep un fort cop i es lesiona. Al mateix circuit de Mandalika no van poder concretar la lesió per falta de maquinària adient, que sabem que és a l'espatlla dreta, però els doctors de MotoGP no van poder concretar entre lesió òssia de lligaments o subluxació de l'espatlla. El que sí que sembla que Marc Márquez pensa fer és no tornar fins que els metges li permetin. Mentrestant, Àlex Márquez torna d'Indonèsia amb 88 punts al seu favor en la lluita pel subcampionat. Aquest cap de setmana el seu rival directe, Peko Banyaya, no ha sumat cap punt.
Després de guanyar el Mundial ara fa una setmana, Tadej Pogacar va sumar ahir un altre títol, el de campió d'Europa. L'eslové va repetir exhibició amb un altre atac des de molt lluny, Isaac Vilalta.
Doncs sí, a Kigali, a Ruanda, Pogacar va atacar a 100 quilòmetres de la meta i ahir a l'Europeu de França l'eslové va fer quan faltaven només, dic només, entre cometes, 75 quilòmetres. Pel·lícula gairebé repetida, amb Remco Evenepoel segon i aquesta vegada amb el jove francès Paul Sexas tercer. Però més enllà de Pogacar, aquest europeu ens deixa altres noms propis, com el de Demi Follering, que també amb un atac molt llunyà va guanyar la cursa femenina. O el mateix Remco Evenepoel, que va guanyar la prova contra rellotge per fer història. En aquesta modalitat, contra el crono, és, atenció, l'actual campió del món, campió olímpic, campió belga i campió europeu. Però si ens hem de quedar amb un nom és amb el de la Paula Blasi. Al Mundial, la d'Esplugues va aconseguir la medalla de bronze i ara ha pujat un graó més. S'ha proclamat campiona d'Europa sub-23 i ha confirmat que, més que el futur del ciclisme català, ja és tota una realitat del present.
I aquest és el moment en què Novak Djokovic aconsegueix la victòria davant Jannik Hanfman al Masters 1000 de Xangai. El serbi és, Marcos, el personatge del cap de setmana.
Doncs sí, perquè Djokovic ha lluitat de valent en aquest partit, no només per la resistència del tenista d'Alemanya, sinó també per la forta humitat de la pista de l'obert xinès. Hanfman, número 150 al món, ha posat contra les cordes Djokovic, que ha acabat imposant-se en 3 sets, 4-6, 7-5 i 6-3, gairebé 3 hores de partit, molt més del previst. La classificació no només destaca en el partit en si, sinó també perquè amb 38 anys i 4 mesos, ara mateix és el tenista més veterà a la quarta ronda d'aquest torneig. Però a més, amb aquesta classificació, igual a un rècord d'aquells que a tu t'agraden, 112 presències en uns vuitens del Masters 1000. Déu-n'hi-do amb Djokovic.
Doncs un i d'alguna cosa més per acabar el dia, Marcos?
Doncs sí, tenim waterpolo, perquè els dos equips catalans que juguen la fase de grups de l'Eurocup, la segona competició europea, ja tenen rivals. El Terrassa jugarà contra el Juk Dubrovnik i el Šibenik croats, també amb el Duisburg alemany, i el Barcelona, classificat directament, jugarà contra el Trieste italià, el Dinamo Bucarest romanès i el Solnoki hongarès.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.